I continuem a Integral, entrem de ple a la secció de Medi Ambient i, com sempre, ens ajuda i ens col·labora la Maura Aragay, que és la responsable de l'oficina.
Hola, bon dia, Ignasi.
Què ens portes avui?
Mira, doncs, avui, seguint amb el tema d'estalvi d'aigua, doncs hem convidat el Jordi Torrijos, que és el cap de servei de paisatge i verd urbà, una mica per seguir amb la línia i que ens expliqui què és el que es fa des d'aquest servei de l'Ajuntament per estalviar aigua, no? I també que ens expliqui una mica a què es dediquen a part de tot això.
Doncs molt bé, endavant.
Bé, doncs la connexió és telefònica. Bon dia, Jordi.
Bon dia a tothom.
Em sents bé?
Sí, sí, us sento bé.
Vale, perfecte. Doncs mira, bueno, una mica explicant així a la gent, no?, que volíem parlar amb tu perquè ens expliquessis una mica què és el que es fa des de paisatge i verd urbà i concretament què és el que es fa per estalviar aigua, no? No sé, concreta, o sigui, abans d'entrar en els temes d'estalvi d'aigua, quina tasca feu des de paisatge i verd urbà? O sigui, suposo que us encarregueu de tots els parcs i jardins, però també us encarregueu dels jocs dels nens, em sembla. Ens pots explicar així res ràpidament perquè la gent es faci una idea de quines són les vostres funcions?
Sí, si us fixeu el nom, diu paisatge i verd urbà. Verd urbà seria el que és parcs i jardins, i el que és paisatge són altres temes també vinculats, però que tenen relació, per exemple, amb l'entorn natural, poden tindre relació amb la pagesia, poden tindre relació amb temes de natura i vinculats a la vegada amb la vegetació, amb el medi ambient, tot això, no? Per això és el nom de paisatge i verd urbà, i perquè també la intervenció que es fa i que és reconeguda a l'estranger és la intervenció pagegística, eh? I llavors parcs i jardins està dintre d'una actuació, intervenció o gestió pagegística, de paisatge.
D'acord.
I llavors els parcs i jardins formen part del paisatge, paisatge natural dintre de l'àmbit urbà, però també pot haver-hi un paisatge periurbà, un paisatge doncs de l'entorn natural, de les rieres, amb el qual també en un determinat moment es pugui demanar una intervenció, encara que sigui de caire una mica més naturalístic, com ara doncs recuperar un camí històric, com ara pot ser doncs fer doncs un puntet, arranjar una font, el que sigui, I bàsicament
és
això. Però ara, a nivell de feina efectiva, clar, el que es veu més fàcilment és el que és la gestió de parcs i jardins, però a més hi ha altres gestions prèvies molt importants, com és el de treballar molt coordinat en els altres estaments de l'Ajuntament, sobretot en territori, en serveis urbans també, en cultura també i joventut, i sobretot també en territori. Per què? Perquè els nous projectes de creixement de la ciutat, tots els projectes nous que es fan, ja siguin externs a l'Ajuntament, encarregats de professionals externs, a gabinets, a despatxos externs, o a promotors urbanístics, o contractats directament i fets des del personal de l'Ajuntament, tots aquests els revisem, els comprovem, mirem la vegetació si és l'adequada, si no la és, si els arbres són els més adients, fem canvis, però a més també hi proposem i els hi fem fer mesures d'integració paisagística, naturalística, mediambiental també, no? Per exemple, de vegades pot ser en un projecte que porti fer un pas d'un carrer a través d'una riera amb un tub entubat metàl·lic, talús, etc. No, igual ho canviem i els hi fem fer doncs un viaducte en els seus pilars ben fets, etc. I igual el que fem fer també que, a més que hi hagi infraestructura, tram de riera amb un tros de natura, una altra infraestructura, doncs totes les infraestructures juntes, per exemple, no les agrupem perquè hi hagi més tros de riera de natura junta, per exemple,
Val, o sigui que
revisem els projectes prèviament abans que s'aprovi i els hi fan fer modificacions, perquè s'integrin més en l'àmbit territorial de Sant Cugat, siguin més naturalístics i no siguin d'un impacte tan fort.
D'acord, o sigui que una mica, bueno, això, teniu en compte també, o us tenen en compte en altres àrees, per dir-ho així.
Això mateix, i això és una cosa molt important, una cosa molt important, perquè després el projecte quan s'executa ja s'executa amb uns paràmetres que s'integren més, que està més adaptat en el medi, i a la vegada s'utilitza la vegetació tant natural com vegetació ornamental i de parcs jardins més adaptada i que millor viu a Sant Cugat, I això és molt important.
Molt bé.
I aquí fem un seguiment molt, molt acurat. I un altre vessant també molt important, que això es va introduir no fa gaires anys, no?, amb l'actual equip de govern, amb el qual també qualsevol permís d'obra major i d'obra menor, evidentment, que qualsevol permís d'obra major, tots passen per les nostres mans, en el sentit que anem a revisar la parcel·la i mirem si en aquella parcel·la hi ha elements, preexistències, sobretot preexistències naturals, sobretot arbres, però també pot ser un pou d'aigua, d'interès, que es puguin integrar abans d'edificar, abans de fer la vivenda, abans de fer l'edifici, i sempre sense detriment del dret de la propietat, perquè si la propietat té un dret legal de poder edificar, té que poder edificar. Però una cosa és edificar sense integrar res dels valors i preexistències que pugui haver-hi, i l'altra cosa és edificant considerant aquestes preexistències. Si hi ha uns arbres molt grans, uns roures, carai, doncs mirem-nos d'adaptar, d'integrar-los, perquè a més, això també és un valor patrimonial afegit i un valor de la propietat també, i un valor també paisatgístic de tothom també, no?
Molt bé,
sí que... I fem un seguiment d'això també.
Val, procurant mantenir la vegetació que ja existeix, no? I a més, procurant que la que es planti sigui també l'autòctona, una mica?
Això mateix, també es potencia les plantacions autòctones, lògicament.
Perfecte.
Però sempre el que s'ha preservat i és la vegetació que realment té un interès, perquè hem de ser valents, perquè un arbre realment és un arbre molt digne i té un valor, s'ha de dir, escolta, aquest arbre hem de mirar de conservar. I si l'arbre està en mal estat, també hem de ser valents i dir, escolta, està molt malament, no val la pena de conservar-lo, tant en un sentit com en un altre, i amb un criteri tècnic i professional.
Bon dia, Jordi, em dic Ignasi, sóc el responsable d'Integral, i mira, m'agradaria conèixer, a veure, hem estat parlant durant diverses dissabtes de mecanismes d'estalvi d'aigua. Ens agradaria saber des d'Integral quins apliqueu vosaltres amb el paisatge verd i urbà.
Molt bé, dintre del seu passatge per trobar hi ha la gestió de parcs jardins. La gestió de parcs jardins és tant la realització de nous parcs jardins com la conservació i manteniment dels mateixos, que és el paquet que més es veu, diguem-ne, o àmbit de gestió més important als ulls del ciutadà, no? I llavors, en aquest sentit, com a mesures d'estalvi, el millor estalvi és, diguem-ne, la prevenció, la previsió. És a dir, si nosaltres ja, per una banda, actuem amb la planta i utilitzem un tipus de plantacions que les seves necessitats hídriques siguin menys rigoroses en requeriments d'aigua i estiguin més adaptades a l'àmbit mediterrani, aquí ja tenim un estalvi d'aigua important. És a dir, és l'ús de la vegetació adaptada a l'àmbit mediterrani, ja sigui autòctona, perquè molta d'ella és autòctona, o ja sigui naturalitzada. Naturalitzada vol dir aquella vegetació que fa centenars d'anys que viu entre nosaltres, que és com si fos nostra també, o que viu molt bé en l'àmbit mediterrani. I estem potenciant bastant aquesta vegetació. Per exemple, podreu veure i observar que teníem antigues zones de prats, de gespa, per exemple, al voltant del pavelló poliesportiu de la Rambla Sàbat, i ara veureu que en allà hi ha, doncs, parterres de rosers, hi ha plantes arbustives, hi ha també vegetació arbòria, i clar, i és un altre concepte, i és una vegetació que aguanta molt més la falta d'aigua. I a la vegada, en aquest cas, és una vegetació que en aquest cas concret ens recorda que allà hi ha una riera, perquè és una vegetació d'àmbit frescal, i és bo recordar que per allà passa una riera, i perquè també hi ha també lliris, hi ha altre tipus de vegetació que ens recorda que passa una riera. Per tant, és el primer, utilitzar una vegetació de menys requeriments hídrics, més d'àmbit mediterrani i més adaptada a les condicions del criteri de que siguin d'aquí, del país. I això ajuda molt, i va molt bé, i tens un consum menor d'aigua. Aquest seria el primer. N'hi ha més,
Clar, m'imagino que n'hi ha més. Per exemple, jo ara estava pensant amb el rec, perquè clar, suposo que no hi ha tant personal com parcs teniu en el... Bueno, hi ha aquí Sant Cugat, llavors suposo que no hi ha una persona encarregada de cada un del... O sigui, que es troba en cada parc, en cada moment, per poder fer el rec. I llavors, clar, hi ha dies que plou, dies que no. Com s'organitza tot això?
Sí, en principi, com actualment ja hi ha molts municipis que ho tenen, el rec està automatitzat. Dintre de l'automatisme del rec, això vol dir automatitzat, vol dir que hi ha un programador que tu li programes els dies i les hores que té que regar i la intensitat del rec, és a dir, doncs reguem 10 minuts, 5 minuts, tants litros, etcètera, no? Això es programa amb un programador, I llavors aquest programador el fas regar amb unes hores determinades. Nosaltres ja sempre procurem, no sempre és possible, però en el 70% dels casos o 75% dels casos reguem a hores de nit, de matinada o primera hora del matí, però de vegades hi ha jardins que... el jardí està sectoritzat al parc i comença a regar de nit, però clar, acaba regant fins a mig de matí, I no pots evitar-ho perquè comença per una punta i acaba per l'altra, I és així. Regant en unes hores que no hi ha una plena insolació, ja tenim també un estalvi d'aigua. I a més és beneficiós per la planta, l'aprofita més, i no és un xoc tan fort de temperatures elevades de calor i que estiguem regant, Per tant, és regar en unes hores més frescals, ja siguin per la tarda, evitar les hores d'insolació. Encara que hi hagi sol, encara que sigui de matí, però evitar les hores de màxima insolació. És un altre factor. Dintre d'això de l'automatisme, clar, podem regar amb aspersors, amb difusors. Què són els aspersors? Són aquests elements de rec que quan li arriba l'aigua per pressió, perquè s'ha obert la vàlvula per una senyal que li dona el programador elèctric sobre la vàlvula i llavors deixa passar l'aigua, la vàlvula és com una clau de pas, com si obriguéssim una xeta, I entra l'aigua, i l'aigua aixeca l'aspersor i l'aspersor rega. L'aspersor gira sobre si mateix, dona voltes, pot donar 90 graus, 180 graus, 360 graus, el que li marquem, el que li definim nosaltres. I són per distàncies grans. I, en canvi, el difusor són per distàncies més petites i es fixa. Pot ser també 90 graus, 180, els que siguin. 360, 45, és igual. Però és distàncies fixes i més petites. Ara bé, si es rega així, l'aigua és aèria. És a dir, és com si fos una pluja, que és molt sa per la planta. Però, clar, també hi ha una certa pèrdua d'aigua. Per tant, cada vegada, a partir d'ara, estem introduint més el rec per goteig. El rec per goteig va subterrani i llavors és la mínima expressió, la quantitat justa i necessària que necessita la planta i llavors s'aprofita molt perquè va allà, a l'arrel, on la necessita la planta i no cal que s'humitegin altres zones. I per tant, regant, per tant, estem introduint cada vegada més el rec per goteig, tot i que tenim encara molts aspersors i difusors, com tots els ajuntaments, però cada vegada estem reduint al màxim canvi per goteig, on sigui possible, no tot arreu és possible. I en això és un altre estalvi. N'hi ha més,
N'hi ha més.
Ara comentarem altres, sí, més importants.
Sí, jo ara estava pensant, Jordi, que alguna vegada hem comentat un mecanisme que, bueno, que va centralitzat, ara no sé si ho explicaré bé, però que va centralitzat en un ordinador i que el que fa és detectar el percentatge d'humitat que té aquell terra i, per tant, decideix en quin moment s'ha de regar. Funciona així o com és això?
Sí, la idea bàsica va per aquí, però ara l'aclarim, l'expliquem i l'ampliem. El que estàs explicant és el que es diu el rec intel·ligent. Què és el rec intel·ligent? Va més enllà de lo que hem explicat fins ara. És un pas més, és avançar més. Això, en aquest cas, l'hem desenvolupat els americans. I, clar, s'ha importat a Europa i s'està adaptant molt a Europa també. I aquí en l'estat ja ho tenen, l'estan introduint, ja està introduït baix a Pamplona i actualment l'estan introduint a altres ciutats com són aquí a Sant Cugat, els Jardins Històrics de València, s'està introduint també a Còrdoba i alguna altra capital també es vol introduir també, I ja està també a Itàlia i altres postos a França, Anglaterra, etcètera, Alemanya, etcètera. Què és el rec intel·ligent? El rec intel·ligent controla els tres paràmetres bàsics necessaris per dir-nos quina quantitat mínima de rec hem d'utilitzar. Quins són els tres paràmetres bàsics? Sol, planta, clima. És a dir, hi ha un ordinador central amb un emissor. Aquest ordinador central envia una senyal a el que en diem un satèl·lit sobre el terreny. Cada satèl·lit controla X jardins, una quantitat una miqueta gran de jardins. I cada satèl·lit, que és com una subestació sobre el terreny, es posa en contacte amb cada programador. I li envia la senyal les ordres pertinents. En aquest sistema es pot revisar tota la tuberia de rec i saber si hi ha fuites. Això per l'ordinador, perquè s'han col·locat unes ondes quan s'hi fa la instal·lació i sabem si hi ha pèrdues de pressió i si hi ha fuites. I per tant, cada matí es revisa la tuberia, ostres, aquí hi ha una pèrdua de pressió, es detecta perquè tu senyals, indica l'ordinador i envies algú a treballar allà a reparar-ho. No cal que vegis que tot el terra està humitejat. Això com a, és un principi senzillat, però també és vàlid. Ara anem introduint el tema. A l'ordinador, hem dit sol, a planta, clima. Sol, hi ha una sonda sobre el terreny que et diuen la humitat, sol, la capacitat de camp. Com està el sol? Quina quantitat d'aigua té? Quina humitat? Això t'ho mesura i t'ho envia a través d'aquestes sondes en els satèl·lits i dels satèl·lits a l'ordinador central. Molt bé, ja tenim una informació. Et diu quina vegetació tenim, la sabem, quin tipus de vegetació, cada vegada a partir de dins és variada i s'han de fer uns promitjos, però tenim la vegetació, també ens envia aquesta informació. I a vegades hi ha petites estacions meteorològiques sobre el terreny. Aquestes petites estacions meteorològiques es mesuren el clima del moment, el moment precís. I en tota aquesta informació l'ordinador et diu, escolti'm, vostè avui no cal que regui 6 litres per metro quadrat, amb un litre i mig per metro quadrat en té prou. I és una informació molt important. Llavors, és regar la quantitat justa, mínima i necessària. Amb la qual cosa hi ha un estalvi que ben bé pot arribar, arriba i sol arribar al 60%. És molt. Déu-n'hi-do. Només que fos un estalvi del 20 al 30% seria molt important. I el normal són estalvis entre el 40 al 50% i fins al 60%. És molt estalvi d'aigua. Per tant, és una altra tecnologia i això ho estem implantant i aviam, mai es pot dir sense coses, però diguem, ho estem implantant de comú acord amb els que estan urbanitzant, els grups promotors que estan urbanitzant Turó de Can Mates i la Guinardera, Vulpelleres i Can Vallet, tota aquesta zona, i allà ho estem introduint i ja està en marxa. I els nous projectes que estan fent des de l'Ajuntament també ho estem introduint. De tal manera que arribarem a tindre tota la xarxa en un moment determinat connectada i des d'un ordenador central controlarem el rec. Però a més, clar, si plou, és que es para tot automàticament. Clar. És que, a més, des de, si hi ha glaçades i fred, des de l'ordinador de l'Ajuntament, o on estigui ubicat, és igual, dones l'hora i dius, ei, que tot es pari, i es para tot. I no té que anar un set, no, programador per programador, jardí per rejardí, aturant el rec.
Caram, Déu-n'hi-do, aquest sistema, Jordi, estareu molt content, suposo.
És molt, molt, és molt important, sí. És una tecnologia molt interessant, i de debò que som dels ajuntaments capdavanters en tot l'estat en tirar-se endavant.
Molt bé, mira, em diuen que ens queden 2 minutets
tema, sí.
I tenim més preguntes. Després hi ha una cosa molt important també, que a més en aquests programes també ens ha anat sortint, que és el tema de les aigües pluvials, i jo sé que a Sant Cugat també s'hi estan fent coses, i a més avui remenant he trobat un estudi, no?, del potencial d'aprofitament d'aigües pluvials aquí a Sant Cugat. Què hi ha a dir?
Sí. Bé, el d'aigües pluvials el que estem fent és allà on el terreny, l'urbanització ho permet i és possible aprofitar al màxim les aigües de pluja o les aigües naturals que pugui haver-hi de fonts o similars o del subsol. Però aigües pluvials, per exemple, tota l'urbanització de Can Cabassa, que és un pla inclinat cap a la riera de baix, té uns dipòsits soterrats, a sota una rotonda que hi ha al final de tot, en el qual es recullen a través d'una xarxa d'invernals totes les aigües de pluja. Van allà dintre i després també hi va una aigua d'un pou que hem aprofitat d'aigua d'un pou i després d'un tractament que s'hi fa per deixar l'aigua que estigui en condicions sanitàries, no de potabilitat de l'aigua, però sí sanitàries, que no hi hagi doncs, microorganismes que puguin afectar a ningú. A partir d'allà, d'un tractament, es pot aquella aigua utilitzar per regar els parcs i jardins. Això és molt important. En el nou projecte que estan fent de la Rambla del Celler, també ubiquem un dipòsit soterrat en el qual també magatzemem aigües de les mines que hi ha a la Rambla del Celler. En el jardí del bosc i font de Can Ganxet, també l'aigua de la font, a més de l'Estanyet, fem un dipòsit soterrat per magatzemar l'aigua i utilitzar-la pel rec i que puguin anar els camions cisternes a regar i baldejar els carrers. És a dir, és aprofitar al màxim les aigües pluvials i les aigües naturals de surgències que hi hagi, també. I això ho anem construint i ho estem fent. I això és un estalvi econòmic d'aigua també important.
Així, breument, el cost que suposa construir aquests dipòsits a sota, bueno, soterrats, és molt elevat o realment s'amortitza? Bueno, suposo que sí, clar.
No, evidentment que s'amortitza perquè l'aigua és un bé preciat i un bé car econòmicament, a més l'aigua es pujarà, i a més hem de començar a pensar en altres alternatives complementàries d'anar més enllà, i ho estem mirant, ho estem treballant, com és estudiar la possibilitat d'anar regant en aigües residuals regenerades. Aigua de claveguera, aigua tractada i aigua reciclada i aigua recuperada. I hem d'anar per aquí també. I aquestes tecnologies les estem mirant també. L'únic que són una miqueta més complicades d'implantar. Però el tema és, si és rendible, sí que és rendible. Per exemple, una aigua residual regenerada, el cost que obtens, l'aigua és entre un terç i un quart del cost d'una aigua de companyia normal. Per exemple, i per tant és perfectament amortitzable. Un dipòsit depèn de les dimensions, clar, i de la capacitat del dipòsit. Té un cost, jo, clar, tinc en el cap ara dades d'un dipòsit concret, però és amortitzable a uns 4-5 anys, més o menys de terme mig, aquests que no són de grans dimensions. Si és un dipòsit de grans dimensions, hi hem d'anar més a 6 o 7 anys. Però tot és amortitzable, és molt interessant.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Jordi.
Doncs Jordi, ha sigut un plaer tenir-te aquí a Integral, i ens quedem amb el cap, amb la notícia de que, bueno, que són pioners a Sant Cugat fent tècniques o implementant tècniques d'estalvi d'aigua amb el paisatge verd i urbà. Moltíssimes gràcies i seguiu amb aquesta tasca. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i a tothom que ens escolta. Bon dia a tothom.
Fins aviat.
Em van donar un cop al cotxe justament quan el necessitava per anar de viatge.
No et preocupis, agafem el meu cotxe.
No cal. El tinc assegurat al RAC i si tinc un sinistre em deixen un altre cotxe mentre reparen el meu, sense pagar res.
Doncs això està molt bé.
Per preu, per cobertura i servei, al RAC tothom troba la seva assegurança. Truca ara.
Delegació del RAC a Sant Cugat, a la Rambla Ribatallada 20. Telèfon 93 495 5071.
Místic Restaurant, el seu restaurant. A Místic Restaurant, gaudeixi de la sana i variada cuina mediterrània, dels seus dinars o sopars d'empresa i dels seus menús de migdia. A Místic Restaurant, la cuina internacional elaborada i creativa també hi és present. Zona privé i reservats, sempre dins del millor ambient i la millor música. Reserves al telèfon 93 587 83 47. Místic Restaurant, Rambla del Celler 125. Fàcil aparcament.
Per la carn de confiança, els seus productes d'elaboració pròpia, l'especialitat en ve de Terol, cans d'au, conill, pollastre, pernils, formatges i embotits, Carnisseria Sagarra, sols els millors productes càrnics. Carnisseria Sagarra, premiada amb la Q de qualitat. Carnisseria Sagarra, carrer Endavellada 22 i Francesc Moragues 13.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
Integral, ecologia i medi ambient al teu abast, amb Ignasi Alcalde.
I després d'aquesta entrevista que hem tingut amb el Jordi Torrijos, el cap de servei de passatge i verd urbà, la Maura té algunes notícies que ens ha d'explicar. Què tens preparat, Maura?
Mira, doncs, que farem un curs de conducció energèticament eficient. L'estem impulsant des de l'Oficina 21 i juntament amb les entitats i organitzacions que conformen la Comissió de Seguiment de l'Agenda 21. I aquest curs l'organitzen l'ICAEN, que és l'Institut Català de l'Energia, juntament amb el RAC. És un curs que ens permet aprendre tècniques per estalviar energia i, per tant, benzina a l'hora de conduir. Val? Llavors, és un curs que és consta de 4 hores, es fan totes el mateix dia, i hi ha una part teòrica i dues parts pràctiques. Primer agafes el cotxe i mires quina quantitat de CO2 emets amb la teva conducció habitual, i després, un cop ja t'han explicat quines són els mecanismes, aquestes tècniques d'estalvi en la conducció, doncs tornes a conduir i veus com redueixes aquest consum de benzina en forma d'emissions de CO2.
Així, si entenc bé, estaríem oferint un curs que ens ajudaria a conduir millor d'alguna forma i més econòmicament i respectant el medi ambient a la vegada.
Exacte, així.
I això quan es farà i on es farà?
Mira, això es poden triar 3 dies, dura 4 hores i l'horari sempre és de 4 de la tarda a 8 del vespre. Els dies són dimecres 22 de novembre, el divendres 1 de desembre i el dimecres 20 de desembre. El lloc encara no el sabem. Sabem que serà Sant Cugat, tenim diferents llocs proposats, però ara al llarg de les inscripcions doncs ja direm exactament on és. Llavors, les inscripcions s'han de fer a l'Oficina 21 i recordem el telèfon, que és el 93674-6351, o bé també poden enviar un correu a l'oficina21@santcugat.cat i referenciant aquest curs, dient quina és la data que els interessa, i ja està. Llavors els trucarem, els enviarem un correu per dir que els hem acceptat i per demanar les dades que siguin necessàries.
Recordem aquest curs i una pregunta, el cotxe l'ha de portar cadascú, suposo, no?
No. Per sort ells posen el cotxe, més són cotxes específics i en els que hi ha instal·lat aquest mecanisme que permet calcular les emissions de CO2 que fas. Llavors, això es fa servir aquell cotxe. Llavors una cosa molt important és que tothom ha de portar el carnet de conduir, evidentment. I ja està, els cursos ja estan oberts. El primer és dimecres vinent, que és 22 de novembre, o sigui que queda una setmana. Ja hi ha gent apuntada, però hem de ser entre 9 i 15, així que animem a tothom a que s'hi apunti.
I tant, jo crec que és una cosa que ens pot ajudar a millorar el medi ambient i a la vegada la butxaca. Doncs Maura, moltíssimes gràcies per aquesta notícia i estem en contacte fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Integral, ecologia i medi ambient al teu abast, amb Ignasi Alcalde. Solidaritat.
I amb aquesta sintonia tan maca i tan alegre, entrem a la nostra secció de solidaritat. I per parlar de solidaritat, tenim aquí sempre la nostra col·laboradora, la Dolors Fontanella. Bona tarda, Dolors.
Hola, bona tarda.
Què ens portes avui? Avui ens parles, em sembla, d'un projecte que es feu fent per Nadal i que fareu el dia 19 de desembre a l'Auditori. Explica'ns una mica.
Sí, a veure, aquest any el concert de Nadal que fem ja per quarta vegada aquí a Sant Cugat a l'Auditori es farà per un projecte de la Índia. I com tu ho has dit molt bé, serà el dia 19 de desembre a les 9 del vespre.
Molt bé, a veure, aquest projecte com es diu i situa'l una mica.
A veure, aquest projecte va destinat a la salut reproductiva i infantil i prevenció del SIDA als entorns urbans de la Índia. A la Índia, com ja sabeu, és una població de 1.095.000 milions de persones, amb la qual...
Quasi 1.100 milions de persones.
Sí, 1.100 milions de persones.
És quatre vegades el que tenim a Europa.
És molta gent. Amb una mortalitat infantil del 54,63 per mil, on l'esperança de vida és del 64,75... dels 64 anys, perdó, amb un gran índex d'analfabetivisme i amb un gran deute extern que, bé, valdria la pena també anar-lo disminuint. Llavors aquest projecte va destinat a una població que es diu Pune, que està en la regió de Maharashtra, amb el qual hi ha uns ulms amb un índex molt important de malaltia del SIDA.
Molt bé, a veure, hem situat una mica el país, diem que és un país molt poblat, amb una gran mortalitat infantil, amb una petita esperança de vida. Recordem que a Espanya estem parlant d'uns 83, 84 anys, aquí ja estem parlant de 64, vull dir, quasi 20 anys menys. Una renta per càpita molt baixa,
molt
és a
baixa.
Dir, pobresa, estem parlant de pobresa. I a més, una deuta externa, vull dir, la capacitat del país de regenerar-se és bastant minsa.
Complicat.
Aleshores, ens estaves parlant d'uns slums que són el punt central del projecte. Explica'ns una miqueta què és aquest slum i què feu.
Sí, mira, abans diré que a la Índia hi havia de 60 a 70 milions de persones que són pobres. I aquestes persones són les que viuen al costat de les grans ciutats, a zones urbanes. Els slums són barris que poden ser reconeguts o no reconeguts, en els quals van sorgir a través de la immigració del país. És a dir, en les províncies de la Índia, on cada vegada la pobresa ha anat fent mella i que ha anat agafant en aquesta gent ha hagut d'anar buscant mitjans per poder subsistir i han anat a les grans ciutats de Nova Delhi o d'altres importants. El que han fet aquesta gent és que s'han reagrupat al voltant d'aquestes ciutats i han convertit uns barris que se'ls diu, com has dit tu, slums. A la gent, normalment, quan arriben en aquestes ciutats no tenen lloc per viure, lloc per establir-se i ho fan doncs, com poden, al carrer, dormen a les aceres, demanen algú que els hi dongui algú per poder subsistir i conforme van passant els dies, doncs suposo que es van anar resituant en llocs on poden tenir un lloc per dormir. Aquests llocs es diuen slums, que poden ser temporals i que llavors, doncs, mica en mica, a través del temps, es van fent doncs, com reconeguts per la ciutat. La ciutat de Pune té aproximadament 4 milions d'habitants i un 40% viuen en aquests barris on hi ha moltíssima pobresa.
Molt bé. Has situat una mica el projecte. Estem al país, estem a la ciutat, sabem a què són uns barris marginals. Ara vull saber, o volem saber des d'aquí de l'Integral, a on aneu, diguem-ne, en quins slums, quantitat de slums que treballeu i què voleu aconseguir.
A veure, el projecte va destinat a 27 slums d'aquests barris que diem, de la ciutat de Punt. En les àrees, allà on intervenim nosaltres és bàsicament a la salut pública i el desenvolupament comunitari amb l'enfoc del gènere. És a dir, va destinat a la dona embarassada que està a punt de tenir el seu fill i en els nens menors de 3 anys, que aquests tenen un gran índex de contagi del virus del SIDA. Normalment aquesta gent formen unes comunitats o unes associacions amb les quals ells demanen l'ajut a Intermón Oxfam perquè els ajudem a mirar de solventar aquest problema. Això se'ls diu contraparts, és a dir, aquestes contraparts busquen ajut allà on poden, en el país, a països europeus, americans i d'Amèrica, perquè se'ls hi pugui ajudar a disminuir aquest gran índex de mortalitat i d'infecció de virus.
Molt bé, aleshores hem parlat de les quantitats d'slums que treballareu, que estem parlant de 27, estem parlant de les contraparts, i ara m'agradaria saber una mica, o focalitzar, o que els nostres oïdors coneixessin, els objectius específics del projecte.
Mira, els objectius específics del projecte és a millorar, evidentment, la salut d'aquesta gent, a anar formant a les dones, perquè Intermón també el que fa és mirar de formar a la gent del país, del propi país, que siguin ells els que mirin d'ajudar-se mútuament. I la persona que és més adient perquè capta millor aquesta formació és la dona. Llavors busquen també fomentar la planificació familiar, és a dir, que la salut de l'infant sigui una cosa prioritària davant d'altres temes que puguin ser també rellevants. Miren de prevenir i tractar les infeccions del SIDA, que és una cosa amb la qual que la Índia, després de Sud-àfrica, és el país on hi ha més nens i dones que tenen aquest, pateixen el virus del SIDA. Sí, a veure, la Índia, com hem dit abans, la quantitat de gent que hi ha és moltíssima, i encara que l'índex, el tant per cent, sigui menys que en altres països, com que hi ha tanta gent, evitable, per desgràcia, és moltíssima la gent que està encomanada per aquest virus. I després incidir en les estratègies de la salut pública en les administracions locals. Intermón també, Oxfam també, lluita perquè siguin els municipis, les ciutats, l'administració la que s'impliqui en canviar tota aquesta manera d'actuar envers aquesta gent i que puguin erradicar al màxim possible totes aquestes inconvenients saluts.
Doncs situant una mica el que hem entès o que es transmet en aquest cas és que els objectius específics van molt focalitzats en culturitzar a nivell de salut i protegir.
Exacte.
Doncs molt bé, Dolors. Ens agradaria doncs ara recordar on o quines coses es poden aconseguir una miqueta des d'accions com aquestes. Per exemple, donar petits exemples, no? Un dels que tinc aquí i que m'has passat abans és que amb 268 euros contrateu un metge amb una clínica satèl·lit per un any. Vull dir que això és fantàstic. Situant una miqueta el projecte, on es fa, què voleu aconseguir, data, localització, preus, vull dir...
Molt bé, mira, el projecte és de la Índia i el nom del que té és la salut reproductiva infantil i prevenció del SIDA en els entorns urbans, és a dir, en els SULs, que són els barris més deteriorats i més pobres de la zona urbana de la Índia. Es farà aquest concert el dia 19 de desembre a les 9 del vespre en a l'auditori d'aquí Sant Cugat, amb el preu de les vendes d'entrades de 15 euros. i que a més els punts de trobada per comprar aquestes entrades podrà ser a la web de... a veure...
d'Intermón?
No, d'Intermón no, de... ai, bueno, ara se m'ha oblidat. Bueno,
Casa de Cultura.
A la Casa de Cultura, en el propi auditori el dia 18 i 19 i en la web...
No et preocupis, la farem conèixer. Recordem, concert de Nadal...
Atrapalo.com.
A la web atrapalo.com.
A l'auditori 18 i 19 de desembre i possiblement a la Casa de Cultura.
I què es faran amb aquests diners? Recordem.
Evidentment, s'aniran tots en aquest projecte per la salut reproductiva infantil i prevenció del SIDA en els entorns urbans de la Índia.
Doncs Dolors, missatge clar i donat. Moltíssimes gràcies per aquest projecte. Des d'aquí, des de l'Integral, us encoratgem a seguir treballant.
Gràcies a vosaltres.
I fins aviat.
Gràcies. Adéu.
Autos Viladasau S.L., agents oficials Citroën. Un nou i modern conjunt d'instal·lacions perquè vostè ens pugui visitar amb tota comoditat i amb tots els serveis que necessiti. Carretera de Rubí 2226, servei integral.
Cada dia compartim junts uns minuts. Cada dia ens diem bon dia. Cada dia tenim cura de tu i et traslladem on tu vols. Cada dia ens agrada més la nostra feina.
Grup Servús, el transport municipal de la ciutat.
Grup Servús, compartint junts uns minuts de companyia. TPU, Tècniques Paisatgístiques Urbanes, una empresa jove i dinàmica al seu servei, oferint-li solucions en jardineria pública o privada, recs automàtics, gespa esportiva, tractaments fitosanitaris, construcció i urbanització d'espais, excavacions, enderrocs i moviment de terres en general. No ho dubti, truqui o consulti a TPU, Tècniques Paisatgístiques Urbanes. Telèfon 93 589 0246. Restarà sempre en bones mans. Camí de Can Calders 10 a Sant Cugat del Vallès.
A Chevrolet fa 70 anys que creem tot terrenys i ara et presentem el nou Chevrolet Captiva. Un tot-terreny exclusiu, amb motors dièsel i gasolina de fins a 230 cavalls, disponible de 5 o 7 seients, des de 23.330 euros. Chevrolet Captiva, al centre de totes les mirades. Chevrolet és més.
Chevrolet a Sant Cugat és AutoCugat, a l'Avinguda Cerdanyola 9800, junt a Opel AutoCugat, telèfon 93 544 1907, autocugat@chevrolet.es.
I malgrat la manca de proves, condemnem els sospitosos de terrorisme a ser reclosos en cel·les individuals a la intempèrie i fortament il·luminades les 24 hores del dia. Els guàrdies podran pagar-los quan ho considerin necessari. La seva reclusió serà indefinida.
Cap jutge imparcial no dictaria aquesta sentència, perquè res no justifica la tortura. Et necessitem per erradicar la tortura. Truca ara al 902 10 10 26 i actua. Amnistia Internacional.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
Teràpies naturals.
Doncs quan passen 50 minuts de les 2 de la tarda i queden 10 minuts per finalitzar aquest programa, entrem de ple a la nostra secció de teràpies naturals. I avui tenim una petita sorpresa. Avui us presentem una nova col·laboradora que es diu Cloti Corral. Bon dia, Cloti.
Bon dia.
La Cloti ens col·laborarà amb moltes coses, amb teràpies naturals, amb vida sana, però avui el que realment ens ve a compartir amb nosaltres és que ens facilitar-nos que és la meditació. I entrem de ple. Explica'ns què és la meditació.
Bé, la meditació diria jo que el que busca és la connexió amb un mateix. Nosaltres tots vivim envoltats d'estímuls, de coses que ens preocupen, de coses que hem de fer, de respostes que hem de donar, de l'estrès famós. Llavors necessitem un espai de contacte amb nosaltres mateixos, de contacte amb el nostre interior. La meditació és l'eina que predisposa amunt per trobar-se amb un mateix. O sigui, ho dic una mica reiteradament, però és així, no? Llavors busca un àmbit de silenci on es pugui manifestar l'interior humà, que moltes vegades està apagat, no? You got
someone to blame. Explica'ns, Clotic, com et vas apropar a la meditació, tu?
Bueno, jo a la meditació em vaig apropar per necessitat, no? Perquè trobava que em faltava aquesta emoció més profunda, aquesta connexió amb mi mateixa, que a vegades havia sentit d'una manera espontània, i jo volia tenir sempre aquest contacte. I llavors em vaig interessar per la meditació. I des de llavors, que jo tenia 18 anys, la vinc practicant, a vegades amb més regularitat, a vegades amb menys. Si la faig amb més regularitat, noto d'immediat els beneficis, no? És el que puc dir.
Quines formes tenim de meditar? O com podem crear un ambient idoni per meditar? Perquè m'imagino que a la meitat del carrer, amb sorolls i amb cotxes, no és el més òptim.
Doncs no. Mira, s'ha de buscar un àmbit agradable, el silenci. Per exemple, a casa nostra, al matí, un moment, encara que siguin 10 minuts, fer una respiració profunda, posar una música, a vegades d'aquestes tipus Ennia, tipus Ravi Shankar o el que sigui, no? Una música tranquil·la. I llavors respirar, tancar els ulls i buscar de retrobar-se un mateix. Hi ha després diverses tècniques que ja es poden aprofundir, però bueno, estic parlant de coses senzilletes per començar.
És a dir, estem parlant de crear un ambient idoni, sí. Per exemple, amb una il·luminació més baixa, amb una música que et porti en un estat ja més de relaxació, potser una espelma, potser un encens, vull dir, tot això també pot ajudar, i a partir d'aquí és treballar la respiració, no?
Clar, començar amb un relax. El que et predisposa per meditar és estar relaxat. Si estàs tens, no pots meditar.
Evidentment.
Llavors comences relaxant el teu cos, després el cor. El cor a vegades està alterat, no? Les emocions. S'ha de buscar la pau, s'ha de buscar la pau en el cor. I això també es pot treballar, no és una cosa tan... No? Es pot anar practicant cada dia. Després s'ha de buscar el silenci mental. I aquí, en aquest estat intern, llavors és quan comença la meditació, quan es pot començar a meditar.
Volíem conèixer també quins són els beneficis. Tu em parlaves que quan ho practiques amb freqüència veus un benefici ràpid. Quins són aquests beneficis?
Doncs mira, jo destacaria un benefici primer de tot a l'estat d'ànim. L'estat d'ànim, tots sabem que és molt variable i que condiciona la nostra visió de la realitat, no? I llavors, per conseqüentment, el que fem. A través de la meditació, tu vas agafant un estat d'ànim d'alguna manera calmat, en pau interior, que es va donant un centre intern, que és el que necessites per prendre distància de totes les coses que es van succeint, no? I llavors, imagina, tens un estat d'ànim depressiu, a través de la meditació pots superar aquest estat d'ànim negatiu. O sigui, la meditació actua directament sobre l'estat d'ànim i, conseqüentment, amb el cos també, no? Perquè tenim la relació cos-ànim.
Molt bé. I com a darrera pregunta m'agradaria que ens facilitessis, perquè tu estàs aquí a Sant Cugat i practiques aquesta meditació amb un grup. Persones que estiguessin interessades en introduir-se, com ho podrien fer?
Bé, em podrien... Bueno, nosaltres ens reunim els dissabtes a la tarda a la Floresta, al Polivalent, de 6 a 8, o enviant un mail
pots donar, sí,
a la ràdio no sé. O al meu.
El mail de la ràdio, no. Ho sabem molt ràpid. Les persones que ens escolten ho podeu fer a integral@radiosantcugat.cat o a trucar aquí a Ràdio Sant Cugat. o en aquest cas fer-nos arribar. La Clotia ens ofereix la possibilitat de, amb un grup que, de la Floresta, en aquest cas, el Polivalent, és on està exactament?
Està al costat de l'estació.
De l'estació.
I ens reunim de 6 a 8. És totalment obert i gratuït i tot això, s'ha de dir que no és una cosa professional, eh? És un grup d'amics.
Molt bé, doncs missatge donat. Clotia, ha sigut un plaer que estiguis aquí amb nosaltres, que col·laboris amb Integral. I gràcies per compartir els teus coneixements sobre meditació.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Ha visitat Autos Vilarasau? L'aconsellem que ho faci, perquè Autos Vilarasau és el seu servei oficial Citroën a la ciutat.
Recanvis i accessoris originals Citroën. Tallers de mecànica, electricitat, planxa i pintura.
Exposició i venda de cotxes nous i d'ocasió.
Lloguer de vehicles a preus molt especials per als nostres clients que ho necessitin.
Autos Vilarasau, servei oficial Citroën a Sant Cugat, carretera de Rubí 2226.
Un gran servei integral.
A veure, Marta, quin és per tu el millor dia de la setmana?
El millor dia de la setmana és aquell quan la mare entra a les fleques de Vallespar.
Grans i petits, tots ho saben. Les fleques de Vallespar són plenes de coses bones. Pastes recent fetes, pa, pastissos, coques, pasta salada i el nostre pa de llet per als més menuts. Fleques de Vallespar, per un dia feliç.
Per la carn de confiança, els seus productes d'elaboració pròpia, l'especialitat en ve de Terol, cans d'au, conill, pollastre, pernils, formatges i embotits, Carnisseria Sagarra, sols els millors productes càrnics. Carnisseria Sagarra, premiada amb la Q de qualitat. Carnisseria Sagarra, carrer Endevallada 22 i Francesc Moragues 13.
Dijous 23 de novembre.
L'Esport Sant Cugatenc es vesteix de llarg per celebrar
la nit de l'esport a Sant Cugat.
Reconeixement als esportistes i clubs locals que han destacat al llarg de la temporada 2005-2006. Ho celebrarem tots junts al Teatre Auditori.
Nit de l'Esport a Sant Cugat.
Dijous 23 a les 9 de la nit al Teatre Auditori. Vine a la festa.
Celebra amb nosaltres la desena edició dels premis Esport en Marxa.
I quan queden pràcticament un minut i mig per final, tenim aquí amb nosaltres l'Agustí Soler, que és un col·laborador d'Integral i que és el coordinador de la campanya de pluvials d'aquí, de Sant Cugat, i d'Ecologistes en Acció. Bon dia, Agustí.
Hola, bon dia, què tal?
Explica'ns, ens queda un minutet, volem donar simplement la notícia. Una pròxima xerrada que es fa el dia 24 divendres. Explica'ns lloc i tema.
Molt bé, doncs mira, això és el Casal Cultural de Mirassol i està integrat dintre de les activitats de la campanya Sant Cugat Estalvia Aigua, que ja es va iniciar ara fa un setembre, un any i escaig, i aquesta vegada el tema serà l'aprofitament de les aigües pluvials. Diguem-ne que, aprofitant una mica la carrera contrarrellotge, el motiu de la xerrada doncs serà què han representat les aigües pluvials per la humanitat, que bàsicament ha sigut, tots sabem, doncs, una de les fonts de l'aigua potable per la població, i quin paper tindrien en el segle XXI.
Doncs molt bé. Aleshores... Agustí, missatge donat. Moltes gràcies.
A reveure i moltes gràcies.